De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 21 de novembre del 2012, una dona es presenta al centre d'atenció primària de la Rambla Ferran de Lleida, diu que està perduda, que no sap quin dia és, i que s'ha pogut escapar després de dies segrestada al seu propi pis, al carrer Sant Ruf, al mig de la ciutat. I també diu que a casa seva hi ha un cadàver. Què ha passat dins d'aquell pis? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu i primers plans de fragments d'articles.
La van tenir segrestada durant uns dies.
S'ha revelat que l'home va ser assassinat a cops i esbudellat.
El cas continua sota secret de sumari.
Crims. Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol. Amb Carles Porta. Capítol 8. Sant Ruf. Fotos d'un pont, sobre un dels pilars, un niu. Lleida, 21 de novembre de 2012. Imatges del pont i dels voltants d'un riu.
Dimecres al matí, entre les 10 i les 11 del matí, vaig esmorzar, me vaig agafar la càmera i me n'anava al dentista. I així com sempre vaig, pues, avinguda Tortosa, carrer Major i passo el riu, pues, aquell dia vaig decidir anar, pues, l'avinguda Granyena.
Veïna de Lleida.
I de cobte vaig veure una dona que anava amb una maleta i em va cridar l'atenció. Veia que ella baixa quatre esgraonets que hi ha i es palanta allà com un jardinet que hi ha d'uns arbres. I vaig trobar molt estrany que una persona amb aquella maleta hagués d'anar baix a baix, perquè vull dir, no és normal. I per això li vaig fer unes fotos mentre estava allí.
Fotografies de la dona d'esquena.
Ella anava amb el cap acotxat, portava una carpeta també sota del braç. Va obrir la maleta i va tirar unes bosses. Però a mi em quedava d'esquena. Torna a tancar la maleta, torna a pujar una altra vegada aquells quatre esgraons i passant pel meu darrere, a un metre d'on estava jo, agafa i deixa la maleta. I ella marxa. Llavors vaig agafar i vaig marxar.
Vista aèria del pont, modern, sobre el riu. Uns quants cotxes hi circulen.
El 21 de novembre del 2012 rebem un avís d'un centre d'assistència primària de Lleida on hi havia una senyora que manifesta que ha estat segrestada.
Inspector Sàlvia, Divisió d'Investigació Criminal.
Ha estat segrestada diversos dies en un pis, inclús arriba a dir que en aquell pis hi ha un cadàver que li han fet tocar.
Imatges del centre mèdic.
Què és el que ha passat aquí? Un segrest? No és gaire habitual que hi hagi segrestos a Lleida. Anualment no n'hi ha cap de segrest, però bé, evidentment els Mossos això ho han d'estudiar.
Albert Guerrero, periodista.
Allà al pis on la tenien segrestada hi ha un cadàver, no? I ella vol denunciar això.
Inspector Sàlvia.
Quan se'ns dona avís, allí s'adreça una dotació policial de paisà que fan una primera entrevista amb aquesta senyora i els explica que ha estat segrestada diversos dies, no pot precisar quants, que ha estat en una habitació fosca, amb una vena als ulls, i que ha sentit veus, soroll, que la van segrestar just quan arribava al domicili.
Primer pla d'una xeringa.
I que inclús li havien fet tocar un cadàver, i li havien dit que ara has tocat el cadàver i tindràs les teves empremtes allí, i bueno, està molt angoixada.
Primer pla d'un degotador hospitalari.
Ens diu quina és l'adreça del domicili, ens concreta que és el propi domicili on ella vivia.
Vista boirosa de Lleida, Albert Guerrero.
Com ha pogut anar això, no? Qui és aquesta senyora? Tampoc no era una veïna de Lleida que portés molt temps aquí, o sigui, no és una persona que dius, ostres, pues és veïna de tal persona i pot aportar detalls d'aquesta persona. Sabem que és una dona que es diu Ángeles Sala.
Foto de la dona.
Que té uns 40 anys.
Inspector Sàlvia.
Ah, el més important, a part de l'assistència que se li dona a ella, és comprovar si realment en aquell domicili hi ha un cadàver.
En una vista de satèl·lit, una creu assenyala l'avinguda Sant Ruf. Vistes d'ocell de la zona. Vista d'una porteria en penombra. L'ascensor antic descendeix.
A l'arribar allí vam veure que es tractava d'un edifici relativament vell.
L'ascensor arriba al capdavall.
Una escala i un ascensor estret, petit.
Caporal, Divisió d'Investigació Criminal.
I vam pujar al tercer pis per l'escala, com procurem fer sempre, per evitar tocar massa coses.
Un agent puja per l'escala amb una llanterna i obre una porta.
El pis està bastant desendreçat, no gaire net, amb bastantes coses per...
Mosso Montrebeta.
Fora de lloc.
Divisió Policia Científica.
Roba tirat pels llocs, mobles a mig muntar. Això era que no devia fer gaire que algú vivia allí.
La llanterna enfoca roba apilada en un passadís.
I ràpidament, en la tercera habitació a la que s'arriba des de la porta, ja vam veure de què hi havia allí.
El caporal.
Un gran desordre, amb algo al mig que semblava una persona, tapada amb mantes, amb diaris, amb roba.
Fotos de l'embalum al mig d'una habitació.
Se va destapar, evidentment, un cos humà bastant voluminós. Voluminós no perquè sigui una persona grossa, sinó perquè estava unflat. La cara, els braços, el tòrax.
Inspector Sàlvia.
Cadàver ja porta diversos dies mort, amb evidents signes ja de putrefacció, que això produeix una forta olor, i després tot el que és la part del cos amb signes evidents d'haver intentat seccionar extremitats, la caixa toràcica oberta.
Imatges de fulls de diari ennegrits.
Papers de diari embolicats i cremats parcialment dins de la caixa toràcica. Com si haguessin intentat fer una combustió, a veure si es cremava.
En un text, putrefacció, signes de violència, amputacions, evisceracions, cremades.
Quan vam continuar fent la ullada a la resta del pis, vam trobar a dintre la banyera el que al principi semblava algo podrit.
Mosso Montrebeta.
Semblava pues, o fruita o una cosa, però quan ja ho vam mirar una mica més de detall, vam veure que eren restes orgàniques, o sigui, eren vísceres del cadàver.
El caporal.
En aquell moment ja teníem que començar a comparar el que vèiem a l'escena del crim amb el que ens havia dit Àngel.
Fotos de l'escena. Inspector Sàlvia.
Ens diu que l'han tingut tancada allà uns dies, però la manera en què està el pis és perfectament factible que pugui haver passat una cosa així.
Fotos del pis.
La versió inicial de la senyora és com d'entrada com una miqueta complexa, no? Segrestada, diversos dies, s'ha pogut escapar, l'han fet tocar un cadàver, però clar, en el moment que comprovis i realment el cadàver hi és, el trobes, doncs dius, ostres, aquesta senyora tenia raó.
Foto del cos, el caporal.
Perquè estava esbudellat, perquè estava desmembrat. La hipòtesi era que qui havia matat aquella persona volia desfer-se del cadàver.
Vista aèria del carrer i dels voltants.
El que ha explicat l'Àngeles es confirma. Hi ha un cadàver al seu pis. I també molts interrogants. Els Mossos no saben quin ha estat el mòbil del segrest ni del crim, ni tampoc quina és la identitat dels segrestadors ni de la víctima.
En un titular troben el cadàver d'un home en estat de descomposició en un pis de Sant Ruf.
Quants dies porta ja aquella persona? És una altra de les incògnites. Tampoc ningú havia referenciat la seva desaparició.
Albert Guerrero, vista del lavabo.
L'única informació que tenim és la senyora Àngeles, que ens diu que en el pis li van fer tocar un cadàver.
Una gota cau en una aigüera.
En aquell pis vivia sola. Per tant, allí tenim una persona que està morta, que no té cap vinculació ni amb el pis ni amb ella.
L'aixeta de la banyera de gota. Mosso Montrebeta.
Tal com està el cadàver, no se sap si és de mitja edat o edat avançada, per la desfiguració. Era corpulent, tot i estar unflat pels fenòmens cadavèrics, vull dir, se ve que era corpulent. I veiem aquest perfil de persona.
Fotos del lavabo i del cadàver. El caporal.
A l'estudiar l'escena criminal no s'observa indicis de la participació de més d'una persona. Si hi hagués hagut més d'una persona...
A terra.
Probablement haguessin traslladat el cadàver de puesto.
Un encenedor.
Encara que no ho puguem descartar, totes les nostres investigacions aniran sempre encarades a confirmar o a descartar això.
Més enllà d'una capa de núvols blancs i espessos, la ciutat, dominada per la Seu.
Mentre la policia científica analitza l'escena del crim, Un altre equip dels Mossos es trasllada al centre d'atenció primària on és l'Àngeles. Volem veure si hi ha record de més detalls i així poder reconstruir aquests últims dies.
Inspector Sàlvia.
Bàsicament, ens dona la mateixa versió que dona inicialment els primers agents que es desplacen.
A la porteria, l'ascensor ascendeix.
Confirma que ella viu sola i que no coneix pas la identitat de la persona que li van fer tocar, entre altres coses, perquè portaven a vent els ulls i no la va veure.
Primer pla de la porta d'un pis.
Es va explicar que havia anat a comprar una farmàcia i que quan va tornar al seu pis, en el moment de sortir de l'ascensor, algú l'havia agafat per l'esquena i l'havia mordassat i l'havia tancat en la primera habitació del seu propi pis.
Una porta es tanca i uns peus se n'allunyen.
Quan va estar tancada en aquesta habitació uns quants dies, sentia sorolls de tacons d'una dona, peus d'homes parlant, però que no sap qui pot ser.
En un moment que no va sentir cap soroll al pis, aconseguí sortir de l'habitació i va marxar.
De nit, al carrer, llums desenfocats.
Va caminar, no sap cap a on, fins trobar un portal d'un bloc de pisos obert. Va passar la nit allí.
Vista de la seu il·luminada.
Quan es va fer de dia, va caminar, no sap cap a on.
El caporal.
Fins entrar en un bar on va explicar el que li havia passat, li van donar alguna cosa de menjar, alguna cosa de beure, i 15 euros, i li van aconsellar que ho digués a la policia. Ella deia que de policia res, que volia anar a un metge, a un ambulatori que estava a prop de l'estació de trens.
Inspector Sàlvia.
No ens comenta gaire més del que havia comentat abans. De fet, no fica ni dates ni hores. No ens acaba de concretar en l'espai i el temps gairebé res.
Explicava, sobretot, el segrest que li obligaven a tocar el que li va semblar a la cama d'un home mort i parlava repetitivament de la seva filla.
El caporal.
De la mala relació que tenia amb ella, de que la filla li volia mal.
Primer pla d'un monitor de constants vitals.
En algun moment arribava a enfadar-se. I per què li preguntàvem tantes coses?
S'arronsa d'espatlles.
Nosaltres intentàvem dir que una persona morta i tan segrestat, tenim que saber-ho tot, el que ha passat.
Vista del degotador.
No havia forma d'aconseguir que recordés res més de lo que ja estava explicant en un primer moment.
Inspector Sàlvia.
Està molt angoixada. I clar, el que es fa és ingressar-la en un centre hospitalari per que no acabi de dir les coses amb prou coherència, no?
Subratllat en un informe, ingrés, pavelló psiquiàtric i hospital provincial.
Els metges del centre d'assistència primària determinen l'ingrés de l'Àngeles al pavelló psiquiàtric de l'Hospital de Santa Maria. Els facultatius que la visiten consideren que és necessari que estigui en observació i que deixin d'interrogar-la. Els Mossos parlen amb l'assistent social del CAP que ha atès primer a la víctima.
Declaració assistenta social.
En los centres sanitaris veiem expressions de por.
Vista de la taula d'un despatx.
Però l'expressió de pànic es veu molt poques vegades.
I d'una casset que gira en un reproductor.
I aquesta expressió era totalment diferent. Era com una situació posttraumàtica.
Inspector Sàlvia.
Ens explica que la coneix de fa uns mesos, que està a Lleida, que ha estat en diferents domicilis, que és una senyora amb certs problemes econòmics i que, bueno, que també pren algun tipus de medicació per la depressió.
A la taula, fulls i un got d'aigua.
L'assistenta social ens va explicar que Àngeles havia rebut amenaces per part de la seva filla i de la parella.
Vista d'un full manuscrit, sobre primers plans de la foto de l'Àngeles, fragments de text. Ellos me la han jugado. La por, d'abusos, maltractes, li té pànic, amenaces de mort. Vista panoràmica de Lleida amb el sol a l'horitzó. Sobreimprès un dia després. Primer pla de la façana d'un bloc de pisos.
Mentre els Mossos intenten localitzar la filla de l'Àngeles, la policia científica continua inspeccionant el seu pis.
Mosso Montrabeta.
Una de les zones que ens centrem, part de la zona d'habitació on hi havia el finat, és el lavabo, perquè és on s'ha trobat, que després confirmen els forenses, que són viseres humanes.
Imatges de l'escena.
Allí se centra molt la recerca d'empremtes. a les aixetes, banyera, parets...
Primers plans d'empremtes.
La sort és que el lavabo, com que són superfícies normalment enrajolades, això facilita la recerca d'empremtes.
Imatges de la banyera.
I es van trobar fragments d'empremtes en les aixetes de la banyera.
I al cantó pròxim al finat es localitza una bossa, aquesta així de mà, que està parcialment cremada. Llavors, clar, com que el cadàver presenta cremades, doncs se recull per analitzar-la més posteriorment.
Agents de la científica examinen el pis.
Al costat mateix de lo que és el cos es troben uns guants de làtex de color blau i després també trobem diferents estris tallants, un parell de ganivets, un de més petit, un de més gran i el que és una mena de destral petita.
Primers plans de les eines i vista del barri.
Tot el que es va trobant li hem d'anar buscant l'origen.
Sergent, Divisió d'Investigació Criminal.
La procedència d'aquests guants van poder saber de que eren d'un supermercat que anava habitualment l'Àngeles.
Vista d'un passadís del supermercat amb la carnisseria al fons, els llums s'encenen.
I allí tenen una vitrina amb aquest tipus de guants.
Unes mans enguantades tallen un pollastre. Inspector Sàlvia.
Són guants que utilitzen el personal del supermercat. No són guants que estiguin a disposició dels clients. A més, també ens manifesten que en aquella vitrina, a part dels guants, també tenen un ganivet petit i prim que també s'han donat compte que ja no hi és.
El caporal.
No sabíem quina relació podia tenir jo amb els fets, però vam demanar de que ens donessin un ganivet idèntic al que trobaven a faltar per si era necessari fer alguna comprovació després, alguna prova tècnica, o podia ser d'interès pels forenses.
Foto d'arxiu dels guants.
Mentre els guants i el ganivet s'envien a analitzar, els investigadors continuen sense tenir cap pista dels segrestadors i encara no saben qui és la víctima. Tornen a revisar la declaració de l'Àngeles.
Vista d'ocell del carrer. El caporal.
Hi havia un element en la primera versió que ens va donar Àngeles de que diu que va ser segrestada al tornar de la farmàcia.
A la porteria, l'ascensor ascendeix. Primer pla de la porta del pis. Algú tanca una porta.
Evidentment, la gestió que comportava això era buscar en totes les farmàcies, començant per les més properes i ampliant, fins trobar la farmàcia a la que pogués haver anat.
Vistes de satèl·lit del barri i d'una farmàcia a poca distància del pis.
Aquesta gestió va donar fruit bastant aviat. Vam localitzar el carrer Àngel Claver, una farmàcia que hi ha a la cantonada en comptes d'Urgell, que efectivament Àngeles havia estat allí el dissabte anterior a la trobada del cadàver a les 12:20. Com ho sabien? Pel tiquet.
Una màquina l'imprimeix i diu 17 de novembre de 2012, 12:20. Foto d'arxiu del tiquet.
Hi havia tots els medicaments comprats per Àngeles Sala, que havia pastilles per dormir i altres medicaments que té receptats.
Vista d'una línia de temps.
Aquí és on situem, en què ella ens diu que quan surt de la farmàcia i s'adreça cap al domicili, l'aborden per darrere al moment d'entrar i la tanquen en una habitació.
Dissabte 17, farmàcia, segrest. Dimecres 21, Àngeles va al cap, troballa del cos. Vista aèria del barri.
Els Mossos van a parlar amb veïns del carrer Sant Ruf per si han vist els segrestadors, o la víctima, o alguna cosa que ajudi la investigació.
Inspector Sàlvia.
La pràctica totalitat ens diuen que no havien vist res anormal, la majoria que no havien vist ningú.
Albert Guerrero.
Els veïns això diuen no, sabem que és una dona que fa molt poques setmanes que viu en aquest domicili. Fins i tot les veïnes diuen no, o sigui, feia bona olor, o sigui, fins i tot olor, entre cometes, o de perfum, o de colònia, o d'ambientador, no?
Inspector Sàlvia.
Tret d'una, que és una veïna que sí que ens concreta molt, que l'última vegada que veu a l'Àngeles és el diumenge 18 de novembre, al dematí.
Vista de l'ascensor.
Coincideixen a l'ascensor i l'Àngeles porta unes bosses de basura, prenent les escombraries, i li xoca una mica el fet de que la nota molt, que fa molt bona olor, que va molt perfumada.
Diumenge 18, veïna ascensor.
Si l'Àngeles ens diu que va a la farmàcia i quan torna al pis és quan ja l'aborden i la segresten, a la farmàcia va el dissabte al dematí. No té massa sentit que el diumenge, un dia després d'estar segrestada, una veïna comparteixi sense on vella quan ella se'n va llançar la brossa.
Llampega sobre Lleida.
El testimoni d'aquesta veïna que diu que va veure a l'Àngeles el diumenge i que anava molt perfumada s'haurà de contrastar. De moment no han trobat cap més testimoni que els pugui ajudar amb el cas i tot el que diu la víctima, encara que sorprenent, està sent veritat. Els Mossos localitzen el propietari del pis de Sant Ruf i confirma que li va llogar a l'Àngeles 2 mesos abans.
El caporal.
El dia 3 de setembre.
Des de que va llogar el pis, Àngeles va demanar en diverses ocasions fessin alguna reparació, algun ajust. Sempre que van anar allí, els operaris la van veure sola. El pis amb pocs mobles, com si no podien assegurar que realment estigués visquent allí.
A través d'una porta de vidre entreoberta al passadís, amb roba per terra.
Això és durant el mes de setembre i part del mes d'octubre.
El sergent.
El fet de que una persona, teòricament, amb pocs recursos, llogui un pis el dia 3 de setembre i que durant 2 mesos, pràcticament, no hi vagi a viure, com a mínim, és sospitós.
Fotos de la porta, del pany i de la sala.
I aquests operaris encara donen més informació.
El caporal.
Començaments de novembre, un dels operaris va anar a canviar el pany. I aquell dia sí que va trobar Àngeles acompanyada d'un home gran. Aquest home gran se li va presentar com el pare d'Àngeles. De tota manera, es va explicar a aquest operari que no semblava una situació normal. El que explicaven, perquè l'home gran era bastant agradable, mentre que Àngeles tractava a l'home molt fredament. No va veure una situació normal.
Fotos del pont i de la dona d'esquena amb una carpeta sota el braç. Algú remena una tira de negatius i revela una foto.
Li faig unes fotos perquè penso que no és lògic de baixar amb una maleta tan grossa, tirar les bosses aquelles i després deixar la maleta i marxar. Estic allò pensant-se cada dia pues, que no, que allò no era simplement algú que va anar a sortir, que era una noia que anava amb una maleta, sinó que allí hi havia alguna cosa més.
La veïna de Lleida.
Quan torno a la feina els explico les companyes de feina i les xiquetes me diuen que tu tens molta imaginació. Diu, això és no res, alguna que ha anat a tirar basures o qualsevol cosa. Però, bueno, dia a dia, allò que te queda aquella cosa que dius no, això era algo més que algú que havia anat a tirar basura. I pues, pel matí, quan arribava a la feina, el primer que feia era mirar el diari, a veure si havia sortit alguna notícia, escoltaves la televisió i, bueno, abans era com buscar, a veure que era algo més, que no era simplement una intuïció, que era real, que allò havia passat. Hi havia alguna cosa que em deia que allò no era normal.
Un temporitzador corre enrere fins a zero. Al dipòsit, algú obre una porta i entra una llitera amb una funda tancada al damunt.
Els Mossos, que encara no han pogut identificar la víctima, reben els primers resultats de l'autòpsia, que determinen que el dissabte 17 de novembre, el dia que l'Àngeles va anar a la farmàcia i que la van segrestar, és el mateix dia que es va produir el crim.
Una sala d'autòpsies. Inspector Sàlvia.
S'observa clarament l'asfíxia, per la forma en què s'observen els pulmons, i després una sèrie de lesions a les mans, de talls, que podrien ser perfectament compatibles amb la defensa. Quan t'estan intentant acometre amb un ganivet, el primer que faig és ficar les mans al davant, per això té unes lesions a les mans, i després també té cops i talls a lo que és la cara i el crani.
Vista de radiografies.
En cap moment ens apunta l'autòpsia si és una autoria única o més d'una persona.
Els primers resultats de l'autòpsia practicada al cadàver d'un home trobat en un pis del carrer Sant Ruf de Lleida apunten que hauria mort de forma violenta. Els Mossos d'Esquadra van descobrir el cadàver ahir al migdia, després que una dona va avisar els serveis d'emergències que hi havia un mort a dins.
L'home trobat mort a Sant Ruf va ser assassinat amb cops al cap i esbudellat.
El que ens han explicat i hem sapigut és que feia 3 dies o una cosa així.
Que m'havia de figurar tot això.
No tinc ni idea en absolut de qui puguin ser, ni he sentit res al barri.
Amb els resultats de l'autòpsia i les empremtes dactilars, ja saben qui és la víctima. Es diu Josep Millàs, tenia 83 anys i era veí d'Igualada.
Inspector Sàlvia.
Els equips de treball els dividim. Hi ha un equip que es dedica a la Maria Àngeles i el seu entorn i la zona de Lleida, i l'altre equip el desplacem a Igualada, que se centrarà en el que és la víctima, la seva família, per intentar reconstruir com aquest senyor que té domicili a Igualada perquè està dins d'un pis mort a Lleida, no?
Foto del senyor, de cabells canosos, amb bigoti i ulleres. Un home de mitjana edat, canós i amb barba i bigoti.
El meu pare vivia a Igualada, en el pis on havien viscut el meu pare i la meva mare.
Josep Millàs, fill de la víctima.
Els pares es van separar grans i un dia em va comentar que anava amb una noia, que jo, com a noia, ell interpretava, jo més ben dit, una noia de 80 anys, no?
Vista aèria d'Igualada.
Amb aquesta senyora jo no la vaig veure mai. Tampoc en tenia ni ganes, vull dir, és que jo també tenia les meves històries personals, perquè jo m'estava separant i, bueno, tampoc ho portava tot bé, no? La feina anava com anava, el tema de matrimoni s'anava a la merda, i els meus pares també s'havien separat, no? Doncs, evidentment, jo tenia que estar a tot arreu, no? O intentava. I el que sí que t'he de dir, que jo em refugiava molt a la feina, no?
Vista d'ocell d'una autovia.
Jo, els dilluns, acostumava a anar a Girona i em va trucar.
Sobre una foto en blanc i negre d'en Josep Millàs, pare, trucada 1, 12 dies abans del crim.
Em va comentar de que marxava a viure a Lleida amb aquesta noia i et truco per despedir-me, tal. Dic, joder, bueno, per despedir-me. Pensava, dic, bueno, no serà per tant, te'n vas a viure a Lleida, jo vaig a Lleida cada setmana, vull dir, et puc anar a veure cap sense problema. I, bueno, despedeixes dels nens, també, bueno, vale. I quan va penjar el telèfon, jo vaig pensar en aquell moment, dic, hòstia, 3 dies i em torna a trucar.
Trucada 2.
I, efectivament, van passar 3 dies i em va tornar a trucar.
8 dies abans del crim.
Em va comentar que el anés a buscar, que no anés amb el cotxe, sinó que anés amb un camió per recollir tot. I jo vaig pensar, dic, joder. Vaig anar cap a casa a canviar-me de roba per fer una mudança. I quan vaig pujar al camió per anar cap a Lleida, vaig trucar per dir-li, papa, dona'm l'adreça. I el comentari que em va fer va ser que no calia perquè que ja ho havien arreglat i que dic, bueno, però hòstia, papa, no em foteu aquestes coses, que jo tinc feina també. Jo, si t'hi he de vindre a buscar, vinc a buscar, però, hòstia, jo he deixat totes les coses que tenia per fer per vindre't a buscar. I ara em sortiu amb això, em vaig empipar una mica, però bueno.
Vista de la Seu al capvespre.
Després la noia aquesta va agafar el telèfon i em va comentar que ella s'encarregava, que ella el cuidava i que no patís, que jo estigués tranquil. Dic, vale, doncs perfecte, em sembla bé. El que sí que jo vaig notar com una veu que no era una veu d'una persona tan gran. Val? Però tampoc li vaig ficar molta... Perquè, bueno, clar, per així per telèfon, una veu un segon, doncs tampoc és molt reconeixible, no? Però, bueno, allò que no li dones més importància. No?
Vista aèria d'un nus de carreteres.
Al cap de 5 dies em va tornar a trucar.
Trucada 3, 3 dies abans del crim.
Per anar-lo a buscar una altra vegada. I vaig pensar, dic, jo, bueno, vale, papa, doncs ja vinc a buscar. Però no li vaig dir, vinc ara. Perquè jo pensava, dic, ara em tornarà a sortir amb el mateix. Dic, bueno, ja hi pujaré, però ara quan pugui jo, perquè jo també tenia coses a fer, no? I veient que sempre em trucava per històries de que ara sí, després no, i ara... I després, doncs, bueno, va anar tot com va anar.
Al pis, rere la porta de vidre, la silueta de l'home.
La meva mare sempre li feia el comentari de que sempre el truques per tot i el dia que et faci falta de veritat no podrà venir. O no vindrà, per el que sigui, no? I així va anar.
Foto en color d'en Josep Millàs, pare.
Qui és aquesta dona que cuida el Josep Millàs? En aquest punt de la investigació, la policia encara no té cap pista dels segrestadors ni de què ha pogut passar al pis de Sant Ruf. Hauran d'esperar els resultats de l'anàlisi d'ADN. Ara se centren en el passat de l'Àngeles i troben que fa uns anys va rebre una denúncia per maltractament d'una exparella seua, una dona que viu a Targa.
El sergent.
La Susana descriu a l'Àngeles com una persona molt manipuladora, violenta i amb pocs escrúpols.
Foto de l'Àngeles.
Amb molt pocs escrúpols.
El caporal.
També és una versió que s'ha de valorar en quin context, en context d'exparella que han tingut els seus problemes. Però ens aporta moltes dades que no es poden interpretar més que com a que Àngeles no és la primera vegada que es veu a prop de la situació de la mort d'una altra persona amb la que ha conviscut. Relata un episodi d'un nome que se va penjar a Barcelona després de que Àngeles volgués deixar-lo.
Una sala d'interrogatoris.
Relata un altre episodi en què volia aconseguir l'herència d'una altra dona amb la que havia conviscut a Madrid. Diverses escenes de la vida d'Àngeles que encara que no aporten res directe sobre el crim actual, sí que ens ajuden a comprendre com és.
En un text li va dir que li havia ficat la xiu a la Coca-Cola. Inspector Sàlvia.
La relació que van tenir de parella va ser una relació força tormentosa, no? Amb discussions molt sovint, i que finalment van decidir deixar-ho córrer. I tot i no tenir una mala relació, doncs, bueno, ja no hi tenia massa contacte.
Vista de la taula d'interrogatoris.
Durant l'entrevista amb l'exparella d'Àngeles es va donar una dada concreta. Havia rebut una trucada d'Àngeles en la que deia que havia conegut a un home gran d'Igualada i que aquest home havia posat la meitat del seu pis al seu nom.
Una casset comença a girar. Declaració de l'exnòvia d'Àngeles Sala.
Ella me dijo a mí que le dejaría la casa.
Vista aèria de l'avinguda Sant Ruf. Sobreimprès un fragment de text destacat. Li va explicar que estava amb un senyor gran a Lleida i que aquest home li havia posat la meitat del pis al seu nom. El caporal.
Realment no ho vam confirmar després de que hagués cap pis que hagués posat a nom d'Àngeles. Però sí que és una dada a valorar que havia, per part d'Àngeles havia un interès econòmic en aquesta relació amb un home gran d'Igualada, que tenia que ser José Millás.
Primer pla de la foto de l'home. Vista de la cresta de la muntanya de Montserrat amb muntanyes nevades de fons.
A la seva declaració, l'Àngeles havia explicat als Mossos que vivia sola i que no coneixia de res a la víctima. Però pel que diuen els altres testimonis, això no quadra.
Josep Millàs, fill.
Al cap de dos o tres dies, rebo un missatge.
17 de novembre, 15:50.
Hola, eres el hijo del señor José. Mira, te quería comunicar que tu padre, ayer, vino una furgoneta y se ha ido. Hablar con un contestador no es lo más adecuado. Tenía que explicarte con quién se ha ido a vivir y pon manos a la obra porque esta señora le pone en lo del piso que le quiere quitar a tu madre. Por favor, ponte en contacto conmigo.
Vaig veure el telèfon d'aquesta persona.
Última trucada, dia del crim.
La vaig trucar i vaig estar parlant amb ella una estona. Em va comentar que el meu pare havia agafat una furgoneta amb una parella de sud-americans i que havia marxat amb ells. I jo, al·lucinant, no?, perquè dic, hòstia, el meu pare és raro, però potser tant, tampoc, no?
Vista aèria d'un nus de carreteres.
Dic, bueno, però si el meu pare ha marxat i jo no sé on és i tal, doncs fem no passar res. Tu no vols follons, jo tampoc, evidentment. Anem als Mossos d'Esquadra i fiquem la denúncia de que se l'han endut o que ha marxat, o que, el que ha fet, no? I ella em va fer la resposta de que no, ella no queria follones.
El pis, vista de la porta de vidre.
Evidentment, jo me n'adono per la veu que estava sentint, que et dius, hòstia, és una tia de la meva edat. I li dic, tu què és el que busques? A mi no em quadra, que tu vulguis fer càrrec del meu pare per cuidar-lo, el meu pare es cuida sol. Et vols treure-li diners? O com va això? Vols quedar-te al pis que té? O dic, mira, si és pel pis... Vull dir, ho sento molt, però el pis no és d'ell. El pis és d'ell i de la meva mare. Vull dir, no sé què és el que busques, en realitat. I em diu, bueno, pues entonces mejor. I penja.
Un home s'encamina fins a una porta i em fa girar el pom.
L'Àngeles continua ingressada a la unitat de psiquiatria i els Mossos no poden parlar amb ella. Ara apareixen en la història uns colombians que no se sap ni qui són ni si tenen cap relació amb el segrest de l'Àngeles. El cas, en lloc d'aclarir-se, s'enreda.
Vista d'una taula en un despatx.
I recordo que vaig anar als Mossos, que fins que no passessin 72 hores no podien fer res. Quan vaig sortir dels Mossos em vaig sentir decebut. Ja sé que són 72 hores, però, hòstia, no sé, era el meu pare, vale? Però de la mateixa manera que em vaig sentir abandonat, que feia 72 hores no vaig sortir corrents als Mossos, tampoc. Vaig sortir corrents a treballar.
Vista aèria d'una autovia.
En aquell moment, jo, per sota la meva situació i tal, el meu refugi era la puta feina.
Un cotxe avança per un carrer.
Sí que me'n recordo el dia que em van trucar els Mossos. ¿vale? Estava concretament a Badalona, sortia d'una visita i em sona el telèfon, l'agafo i em diuen hola, tal, no sé què. Bueno, som els Mossos.
La foto del pare.
És que han trobat un cadàver i correspon al teu pare. Llavors, joder. Em vaig vindre avall.
En un article, el anciano asesinado en San Ruf llamó a su hijo para pedir ayuda. A l'edifici de l'Àngeles, l'ascensor descendeix fins a la porteria.
Amb tot el que han recopilat els Mossos, comencen a dubtar del relat de l'Àngeles. I la cosa va a més.
Mosso Monraveta.
Quan analitzem la bossa carbonitzada que es va localitzar a l'habitació del finat, a prop d'en Bell...
Imatges de la bossa a l'escena.
Descobrim al seu interior que hi ha unes llibretes de la caixa a nom del senyor José Millas, amb data del 5 de novembre.
Sobre una càmera de vigilància 12 dies abans del crim.
Com que era una data molt recent, vam poder obtenir les imatges de videogravació d'aquella entitat.
Una cinta comença a girar. A les imatges gravades, una dona obre la porta de la sucursal. Una altra dona hi entra, seguida d'en Josep Millàs, pare, i d'una altra dona. La cinta rebobina. El sergent.
I efectivament vam poder veure les imatges del senyor Millas i la senyora Àngeles junts d'entrada i de sortida.
Surten de l'entitat. Albert Guerrero.
El senyor Millas anava a treure diners amb la seva cuidadora. I qui és la seva cuidadora? És Àngeles Sala. O sigui, tu primer ens dius que no coneixies amb aquesta persona i tots els elements ens porten que tu el coneixies, però no de veure'l vist, sinó que el coneixis perquè l'estaves cuidant.
Foto d'una dona amb els ulls tapats.
Els Mossos aconsegueixen localitzar la filla de l'Àngeles, una jove que ara viu a Igualada.
El caporal.
Es tracta d'una noia jove, un nivell cultural molt baix. De seguida ens va dir que era consumidora de drogues, que havia tingut una joventut molt complicada, abusos sexuals, maltractaments, i des del primer moment va preguntar per què li preguntàvem sobre la seva mare. Li vam dir, perquè ha aparegut un home mort. I la seva reacció va ser immediatament de sorpresa i d'estupefacció. Ha matat a José?
Primer pla del rostre de l'home a la foto. Vista aèria d'una avinguda flanquejada d'illes de cases.
Arriben els resultats d'ADN dels indicis trobats al pis de Sant Ruf.
En un document imprès, les paraules perfil genètic coincideix. Senyora Àngeles Sala, el caporal.
Se van trobar en el pis empremtes dactilars. Se van trobar en les aixetes de la banyera, on s'havien trobat restes biològiques de la víctima. Aquestes empremtes van ser identificades. Eren d'Àngeles Sala.
En una fitxa, les empremtes de la dona.
És evident que aquella persona viu allí i té que haver deixat les empremtes. Però, si són les úniques que apareixen, el que vol dir és que cap altra persona després ha tocat aquesta aixeta.
Mosso Monraveta.
Amb els guants es localitza perfil genètic, tant de l'Àngeles com del finat, el senyor Millas.
Foto d'un guant a l'escena del crim. Albert Guerrero.
Aquests guants de plàstic donen el resultat, que són molt clarificadors, és que per una part hi ha ADN o element de la víctima i a la part interior hi ha element de l'Àngeles Sala. O sigui, és com aquí tenim a la víctima i aquí tenim a l'assassí.
Inspector Sàlvia.
Per tant, el que ens acaba de reforçar de que l'autoria és única i que l'única autora és l'Àngeles.
Dos Mossos escorten la dona emmanillada i amb expressió cohibida per l'interior d'un edifici.
Dos dies després que l'Àngeles es presentés al CAP explicant que havia estat segrestada, surt de l'hospital i els Mossos la detenen.
A la premsa.
La meva clienta nega tots els fets, nega qualsevol participació en la mort del senyor Millas.
Titular sobre la detenció.
Segons va explicar la seva advocada, la sospitosa que rep tractament psiquiàtric està col·laborant amb la policia i la dona de 46 anys és a la presó de forma preventiva i sense fiança. La policia va localitzar el cos de la víctima en estat de descomposició dimecres passat.
Vista d'un passadís en penombra amb un calabós al fons.
El cas continua sota secret de sumari.
Albert Guerrero.
Que la detinguda pel crim del senyor Millàs sigui la persona que l'estava cuidant, evidentment això causa molt impacte, no?, a la societat lleidatana, que dius, com és possible, o com, si és ella, com ha estat possible de fer això, sobretot en el cas que la gent ja s'ha assabentat com a mort aquesta persona, que ha estat brutalment assassinada, que l'han esbudellat, que li han tret els budells, que li han amputat una cama. Ostres, si aquesta persona és ella i ha estat capaç de fer això, o sigui, com s'ha pogut muntar tota aquesta història?
Inspector Sàlvia.
Una vegada es practica la detenció, la següent conversa ja és formal, en presència d'abogat, i que se li agafa una declaració i on se li fan preguntes relacionades amb tot el que ha passat.
Una casset comença a girar. Declaració Ángeles Sala.
Soy inocente, que no he mentido, que estoy bajo amenaza, que si decía alguna palabra matarán a mi madre y a mi hijo.
Vista d'una sala d'interrogatoris.
Que no he mentido, que no he mentido.
Ja detinguda, l'Àngeles canvia la seva declaració. Ara diu que sí que coneixia Josep Millàs.
Vista aèria d'un nucli urbà.
Que la primavera anterior s'havien fet amics a l'estació d'autobusos d'Igualada i que ell li havia explicat que s'havia separat i que estava molt sol.
Inspector Sàlvia.
Cada vegada que va, doncs, coincideix amb el senyor Millàs i acaben parlant i agafant una mica de relació, i la pròpia Àngeles se li ofereix per cuidar-lo, per fer-li una mica de neteja al pis, per tenir una mica de cura d'en vell. A partir d'aquí és quan l'Àngeles s'instal·la al domicili del senyor Millàs a Igualada.
Vista de la població, el caporal.
I és que es tracta d'un home gran que viu sol, que necessita ajuda, però que a la vegada era molt independent. Llavors, tots són facilitats perquè una dona com Àngeles accedeixi a la seva vida, l'ajudi, la neteja de casa, cuinar, en principi sense cap interès concret, però se va guanyant la seva confiança.
Inspector Sàlvia.
I és on nosaltres pensem que l'Àngeles vol aprofitar-se, no?, aprofitar-se d'aquesta relació d'una persona gran que ella cuide i el que vol en realitat potser és treure'n algun benefici, no?
Imatges de l'escala del pis.
L'Àngeles nega tenir cap relació amb la mort de Josep Millàs i continua dient que ha estat segrestada. Els investigadors no s'ho creuen, però ho han de provar.
Se m'avalancharon dos hombres. Uno me tapó la boca.
Declaració Ángeles Sala.
Me llevaron para la habitación y ya ahí fue todo.
Al principi, tothom s'havia cregut el relat de l'Àngeles com a víctima. S'havia escapat. Havia passat la nit en un portal desorientada.
Vista de Lleida a l'alba.
L'endemà li havien donat esmorzar i 15 euros en un bar i a les 12 havia anat al CAP. Els Mossos ho intenten comprovar.
El caporal.
Vam enviar agents a intentar localitzar aquest bar, preguntant a tots els bars que hi ha entre el domicili i l'ambulatori de Ferran. En cap bar recordaven aquesta dona.
Algú obre una carpeta amb una foto de l'Àngeles.
Vam intentar trobar portals on hagués algun rastre de que alguna persona ha pernoctat allí. Tampoc va ser possible.
Vista panoràmica de Lleida. Sobre una foto de la detenció de l'Àngeles, el titular, detinguda la inquilina de Sant Ruf com a presumpta autora del crim. Albert Guerrero.
La primera imatge que tenim de la presumpta autora és de quan passa a disposició judicial, que és la foto amb què obrim els diaris, les agències i d'això. O sigui, clar, és una persona reconeixible, una persona jove de 40 escaig anys, que va amb una jaqueta negra, i això hi ha una lectora que ho veu i diu, carai, si jo a aquesta persona li he fet una foto.
Dins d'una safata s'hi revela una foto d'una dona d'esquena, la veïna de Lleida.
Jo anava mirant la portada del diari, fins que va arribar un dia que vaig veure la portada del diari i vaig veure amb ella.
Penjades en una sala de revelat fotogràfic, diverses fotos semblants.
Llavors vaig agafar, vaig trucar amb una amiga, aquella amiga me va dir trucar als Mossos, i vaig trucar als Mossos.
El caporal.
Vam anar a veure amb ella, vam veure aquestes fotografies, i era evident de que era Àngeles Sala. Perquè era evident. Se veia molt bé en aquelles fotografies, tot i que eren d'esquena. Es veia els cabells, coincidents amb els d'Àngeles Sala, El mateix anorac que portava el dia que va passar a disposició judicial, el dia que va anar a l'ambulatori de Ferran, i sota el braç se li veu una carpeta verda.
Primers plans de la carpeta.
Una carpeta verda idèntica a la que Ángeles Sala utilitzava per portar les receptes de farmàcia, que era la que portava quan vam anar a l'ambulatori de Ferran i que aquesta carpeta verda la teníem en el nostre poder. Tot això succeïa al pont de Príncep de Viana de Lleida, que està ubicat a uns 500 metres de l'ambulatori de Ferran, i tot això passava a les 11:56 del mateix dia que Ángeles Sala es va presentar al cap de Ferran.
Ubicats en una vista de satèl·lit, al cap i al lloc de la foto.
Amb el testimoni de la fotògrafa, els Mossos ja poden provar que el relat de l'Àngeles és fals. Ara han de reconstruir com creuen que va ser el crim.
Inspector Sàlvia.
És possible que la mort es produís per ofegament, però com diu l'autòpsia, tot lo posterior ja és una intenció de desfer-se del cadàver. Obrir la caixa toràcica, buidar-lo, provocar aquell foc intern, a veure si es consumia.
Algú crema un full de diari.
Ella, la seva conversa amb el fill el propi dissabte a la tarda és ha marxat amb uns colombians, vulguin dir, desapareixerà, mai més sabrem on és, i l'únic que sabem és que va marxar amb uns colombians, no?
Vista de la banyera.
Però, clar, les seves intencions de desfer-se el cadàver no ho aconsegueix, i llavors és quan, de forma apressurada, s'inventa la teoria del segrest, no?
Foto de l'Àngeles, d'esquena i amb la carpeta sota el braç. Vista d'una sala d'interrogatoris buida.
Amb tota aquesta informació, els Mossos tornen a cridar a declarar a la filla de l'Àngeles.
Una casseta comença a girar. Declaració filla d'Àngeles Sala.
Si no la hacía el testamento, pues que yo lo haría agresivamente. Que lo mataría.
El caporal.
Àngeles Sala li va dir a la seva filla que volia desfer-se d'aquell vell, ella, per quedar-se amb la seva casa i amb els seus diners.
La filla de l'acusada assegura, la mare em va dir que el mataria.
Que el mataria, que el posaria unes pastilles per dormir que li provocarien una aturada cardíaca.
Algú tira una pastilla esclafada en un got d'aigua.
Que si no, li tallaria el coll i que després la filla tenia que ajudar Àngeles a desfer-se del cos.
Declaració filla d'Àngeles Sala.
Una vez muerto, le... Dice que ya no sé qué, unas capas de piel, de no sé qué, de las tripas que se le salían.
Primer pla de la casseta mentre gira. Vista aèria de la Seu, del Segre i de la ciutat de Lleida sota una capa de núvols.
La filla no la va ajudar. Els Mossos creuen que l'Àngeles, sola, no va saber com desfer-se del cos, tot i que ho va intentar de moltes maneres.
Un mosso escorta l'Àngeles, que es tapa la cara amb un mocador. Entren en un despatx on hi diu jutjat d'instrucció número 2.
Els investigadors també tenen clar que tot el relat que va explicar l'acusada va ser inventat i que no hi va haver ni segrest ni colombians.
Josep Millàs, fill.
Jo amb aquesta persona la perdono. Si hi ha algú o no hi ha algú, allò, no? Un ser divino i tal. O el karma, no? El famós karma. Ja s'ho trobarà.
Sobre una vista aèria de Lleida, 20 d'octubre de 2014.
Aquest matí ha començat a l'audiència de Lleida el judici contra l'acusada d'assassinar un avi de 83 anys en un pis de la capital del Segrià al novembre de 2012.
En titulars demanen 20 anys de presó per a l'acusada del crim de Sant Ruf. La presunta assassina de Sant Ruf s'enfrentarà a un jurado.
¿No es cierto que usted le dijera a su hija que qué duro que era matar al viejo este y que estaba cansada de lavarle?
Ángeles Sala.
Porque yo no me hablo con mi hija, por favor, que yo no me he hablado y hacía mucho tiempo que no me hablaba. No me hablo con ella.
Josep Millàs, fill.
Hi ha hagut moments que sí, l'agafaries i li fotaries un jac d'hòsties que... que, vamos, que hasta que Dios diga basta, no? Però després, amb el temps, dius... Per què ho ha fet? Quina necessitat té? Què és el que realment mou a la gent per fer això?
El judici.
¿El señor Millas tenía dinero? No. ¿Le hizo un testamento a su favor? No.
Els psiquiatres asseguren que l'acusada...
¿Y por qué va a matar esta señora si no le han hecho un testamento a su favor?
No està pertorbada.
Jo, si la trobés, que no la vull trobar, també t'ho dic. No sé què faria, francament. No sé què faria, però amb el temps potser hi ho he pensat més d'una vegada, no? Prou de pena té de ser com és.
Declaració Ángeles Sala.
Sean justos, por favor, que no se equivoquen, que yo no he matado a nadie.
Al judici.
Los jurados encontramos a la acusada Ángeles Sala Ruiz culpable por unidad.
Una parella de Mossos s'endú la dona emmanillada de la sala de vistes. Fosa negra. En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera.
L'octubre del 2014, l'Àngeles Sala va ser condemnada a 20 anys de presó per assassinat i a 5 mesos més per profanació de cadàver. Compleix condemna al centre penitenciari Ponent. Ella continua negant els fets. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2020.